Bon dia, benvinguts a Inquiets, programa número 24. És dissabte 3 de març i passen 6 minuts de les 12 del migdia.
Inquiets, amb Jordina Picanyol.
Molt bon dia, un dissabte més us acompanyem des de l'Inquiets i com ja sabeu, ens agrada començar el programa sempre fent un agraïment, perquè ser agraïts ens fa sentir bé i fa sentir bé a la persona o les persones que reben aquest agraïment. I avui volem agrair a tots els meteoròlegs per la previsió i la informació molt encertada que ens van donar sobre la nevada i també als mitjans de comunicació per la cobertura que van fer durant tot el dia de dimecres, mantenint-nos informats a cada moment de com estava la situació. I aquesta setmana ha sigut una setmana una mica diferent, ja que dimecres va nevar i molts van poder fer una petita pausa de la vida laboral, de la vida escolar, de la rutina, i van poder tenir temps per parar, agafar aire i continuar amb la setmana. I avui per això vull llegir-vos un text que parle sobre el valor del nostre temps. Imagineu-vos que existís un banc estrany que cada matí abonés als nostres comptes la quantitat de 86.400 euros. Aquest banc, a la vegada, té un funcionament estrany. No acumula el saldo sobrant d'un dia per l'altre. És a dir, cada nit esborre dels comptes el saldo que no s'hagi gastat. Què faríeu? Se suposa que retirar cada dia la quantitat que no s'ha gastat. Tots tenim a la disposició aquest banc. El seu nom és el temps. Cada matí aquest banc abona als nostres comptes personals 86.400 segons. I cada nit a l'hora esborre dels comptes i dona com a perduda qualsevol quantitat d'aquest saldo que no s'hagi invertit en alguna cosa profitosa. Aquest banc no acumula saldos. Cada dia obre un nou compte i cada nit esborre tots els saldos. Si no es fa servir el saldo al llarg del dia, tu ets el que hi perds i no hi ha manera de recuperar-ho. No existeixen càrrecs a compte de l'ingrés del matí. S'ha de viure el present amb el saldo d'avui. Per tant, hem d'invertir el nostre temps de tal manera que aconseguim el millor en salut, felicitat i èxit. El rellotge segueix en marxa i hem d'aprofitar i hem d'intentar aprofitar al màxim en el dia. Però el problema que tenim amb el temps és que no li donem la suficient importància, ja que ens hem acostumat a deixar que se'n vagi sense aprofitar-lo. Sabem que l'endemà en tindrem més. Però el temps té molt més valor del que li atorguem. Per comprendre el valor d'un any, pregunta a un estudiant que va repetir curs. Per comprendre el valor d'un mes, pregunta a una mare que va parir un nadó prematur. Per comprendre el valor d'una setmana, pregunta a l'editor d'un setmanari. Per comprendre el valor d'una hora, pregunta als amants que esperen a trobar-se. Per comprendre el valor d'un minut, pregunta al viatger que va perdre el tren. Per comprendre el valor d'un segon, pregunta a la persona que va estar a punt de tenir un accident. I per comprendre el valor d'una mil·lèsima de segon, pregunta a l'atleta que va guanyar una medalla de plata a les Olimpiades. Hem de valorar cada moment que visquem. Aquest tresor que té molt més valor si el compartim amb algú especial, prou especial com per dedicar-li el nostre temps. I relacionat amb aquesta editorial d'avui, escoltem ara una cançó de San José que parla del temps i que es diu Temps o rellotge.
Que talla tot un dia enter en trossets, com si el temps es pogués dividir com si res. És com dir que el temps és un rellotge. Ja fa massa temps que ens hem deixat endur pel ritme feixuc, ritme que no és vida ni present ni futura. Hi ha un soroll que viu entre nosaltres. Que vol per estar molt més temps junts, sense comptar les hores passades perduts entre abraçades. Has de controlar aquests teus maleïts instints maternals, estan destrossant la teva parella. Almenys fes-ho per ella. La gent que ens ajuda és qui ens dona la mesura del temps. Hem de trobar moments per deixar fugir la nostra ment. Lloc sense cobertura. Perduts entre abraçades.
Repàs dels continguts.
I com sempre, abans de començar el programa, repassem els continguts. La Laura Poblet ens aproximarà a una botiga més de la Unió de Botiguers i Empreses. En aquesta ocasió, Cal Mariquinho. Parlarem també d'hipopressius a Amèrica Soriano i d'aplicacions esportives pel mòbil amb el Pep Morató. I finalment, parlarem de com hem d'escollir el coixí amb la fisioterapeuta Laura Martínez. I com ja és habitual a l'Inquiets, coneixem de la mà de la Laura Poblet una botiga de la Unió de Botiguers i Empreses. Avui descobrim Cal Mariquinho. Escoltem-ho.
Bon dia, Inquiets. Si la setmana passada vam parlar-vos de peix, aquesta setmana ho farem de carn. Ja sabeu que en aquesta secció anem visitant diverses botigues de la Unió de Botiguers i Empresaris de l'Espluga. I avui som a la carnisseria de Cal Mariquinho. Parlarem amb l'Anna Gasull per conèixer de més a prop aquest establiment. Bon dia, Anna.
Bon dia, noia.
Nosaltres sempre comencem la secció preguntant pel nom de la botiga. Cal Mariquinho, d'on ve?
Cal Mariquinho ve dels meus besavis, del meu besavi, sí.
Perquè quants anys fa que funciona aquest negoci?
Aquest negoci, doncs jo ja sóc la quarta generació, diguem que faci 75, 80, potser més i tot.
Molts anys. Primer hi havia una botiga a baix al centre del poble?
Primer era la botiga, era allà baix on hi havia l'hospital, penso. Llavors hi ha la botiga que van comprar a casa dels meus padrins, i llavors van pujar aquesta a mi.
Quants anys fa tu, en el teu cas concret?
34.
Doncs déu-n'hi-do. I personalment, Anna, tu sempre t'havia cridat l'atenció a aquesta feina a casa o va venir una mica rodat?
Va vindre una mica perquè a mi no m'agradava gens aquesta feina i va vindre una mica perquè doncs, bueno, necessitaven gent per posar, per tindre la botiga més en marxa, i llavors em van dir, pues, tens que treballar aquí.
I et va tocar. I què ha canviat des dels inicis que tu vas començar a conèixer aquest ofici fins ara, podríem dir?
Pues bueno, jo he canviat la gent, ha canviat la manera de treballar, no tenim matadero, no podem matar nantros, nantros no tenim bestiar, no podem tindre aquí a casa, i llavors doncs, ho tenim que anar a buscar tot a fora. Ha canviat tot molt en general, molt.
I per ser que hi ha hagut tants canvis, continueu tenint una mà de productes, un ventall molt ampli, volíem dir. Què hi podem trobar, Cal Mariquinho?
Pues la vedella, podem trobar el corder, que és el nostre, la vedella, el corder, i després moltes hamburgueses, que abans no les fèiem, i molt miqueta de menjar cunyat, o una miqueta de menjar preparat perquè la gent pugui anar a l'ego, posar-ho a dintre la plaella i ja està, arreglat, i abans tot això no hi era.
I tot això s'ha de preparar, però és feina per vosaltres. Com us ho feu?
Nosaltres doncs, el dimarts al dematí s'hi posem, bona hora, i llavors doncs, bueno, doncs, el dimarts tenim tot el ventall, com que el de la tarda ja no treballem, no obrim la botiga, doncs, llavors anem fent totes les nostres coses que tenim més col·laboració.
Per fer això no estàs sola, però...
No, tinc la Ramona i tinc la Montse, la cunyada, i bueno, la Ramona fa molts anys que la tenim aquí, i potser en fa més de 15 o 20.
També hi ha una relació familiar en aquest negoci. Nosaltres n'hem anat descobrint moltes al llarg de les botigues que hem anat passant. Això com es porta?
Bueno, a veure, jo realment he treballat amb un germà molts anys, i sí que sempre hi ha l'amistat aquella que tens una confiança que amb una altra persona no li diries les coses segons com, però sí que a vegades l'engegaries a bateria, perquè a vegades me fa enfadar tant que ell és molt diferent a mi, és més d'una altra manera.
Ja passa això, tots són diferents. Potser ara, justament en època de calçotades, és un dels moments que teniu més feina, oi?
Sí, ara sí. Ara la gent carn, i venga quilos de carn, i és més d'això, és més de corder que de vedella. Doncs,
és l'època més forta, diguéssim, així d'encàrrec?
No, tenim èpoques. Ara ve el corder, després vindrà la Pasqua, que també hi ha la carn, després també venen doncs, la festa major, que també la gent doncs també tall lligat, diferent. Cada època té la seva cosa. El vedella més, el corder, les temporades de que es pot fer més brases, és diferent.
Ara comença, diguéssim, tota aquesta recta de calçotada i Setmana Santa. Com s'aprèn a tallar la carn de manera correcta, que el client ho trobi perfecte?
A veure, jo en el nostre cas sempre hem sigut, la meva mare, que és la Teresa, doncs a mi nosaltres ens ensenyem molt bé.
I per últim, Anna, la darrera pregunta que fem a tots els establiments seria: quin és el producte estrella, el més demanat o el que més us agrada a vosaltres fer?
És el nantos, el nostre producte és el corder i la vedella. Vull dir, tant una cosa com l'altra, treballem bastant. Amb això ja no hi ha res més que això. Una temporada més la vedella, l'altra temporada més el corder, però no, tot això sol és l'única que treballem.
Molt bé, doncs corder i vedella, et deixem seguir treballant, Anna, moltes gràcies.
Sí, molt bé, moltes gràcies. Que tingueu bon
dia. Doncs ja ho heu sentit, inquiets, si sou dels que us agrada la carn, no dubteu a passar per Cal Mariquinho. Ens trobem la setmana que ve en un nou establiment de la Unió de Botiguers de l'Espluga. Adeu!
D'esport amb l'Erika Soriano. Bon dia, Erika.
Hola, bon dia.
De fet, vas venir un dia ja aquí a l'Inquiets, vam tenir poc temps de parlar, per això avui aprofundirem més en una de les activitats que tu fas, que són els hipopressius, no? Comencem, si vols, parlant de què són els hipopressius, no?
Doncs bé, els hipopressius és una gimnàstica postural, és una gimnàstica global i és una gimnàstica respiratòria, d'acord? Global, perquè treballarem tot el cos, postural, perquè es treballarà, tal com diu la paraula, molt la postura, i respiratòria, perquè tota la base de la gimnàstica hipopressiva és a través de la respiració, d'acord? Són exercicis molt suaus, està inclosa dins d'una gimnàstica suau, i sobretot és una gimnàstica molt de rehabilitació postpart, per gent que té dolències, per gent que acaba de tenir un part, per gent que li fa mal l'esquena, gent que vol també tonificar tot el que és la zona abdominal, eh? Però sobretot el públic que tenim és un públic molt de rehabilitació.
Quin és l'origen d'aquest treball hipopressiu?
Doncs la gimnàstica abdominal hipopressiva la funden, són tres fundadors, el Piti, la Tamara i el Marcel, que actualment tenen dos companyies formadores diferents per desavinences entre ells. Eh? Llavors, actualment s'estan fent una mica la punyeta uns als altres, a veure qui pot fer més mal a l'altre. Però bàsicament l'hipopressiu és treballar amb menys pressió, que és tot el contrari de l'abdominal convencional. No? Quan nosaltres fem un abdominal convencional, fem un augment de pressió en tot el que és la cavitat abdominal i automàticament el sòl pèlvic se'n desplaça cap a baix, no? És com un globus. Inflem un globus, per tant, tota la resta se'n va cap als voltants. Si et fixes, amb l'abdominal hipopressiu és tot el contrari. En lloc de fer més pressió, fem menys pressió. I molts dels moviments que es fan en les seqüències d'hipopressius són moviments copiats dels abdominals convencionals, però al revés, no? Hi ha moltes postures que ens col·loquem i si tu les gires a la inversa, seria com si estiguessis fent un abdominal.
I tu... d'on et neix aquest interès pels hipopressius, per formar-te en aquest àmbit?
Doncs els esportistes tenim molta consciència del nostre cos, no? I llavors tu vas llegint articles, vas buscant informació, neix amb molt d'impuls aquesta nova tendència o aquesta nova gimnàstica i a mi m'agrada molt el fet de tenir molta consciència corporal. Vaig pensar que això m'aniria bé per mi, o sigui, realment ho faig per mi, per aprendre, perquè també les persones que treballem en aquest sector tenim el cos més castigat, no? Impacte, abdominals, bueno, doncs, tot aquests temes, no? I després pel tema de conèixer més el meu cos. Un cop em formo veig que té molt més potencial del que jo pensava, és a dir, jo em formo inicialment per conèixer-ho jo i veig que aquí a la Conca no se n'estan fent i llavors és quan em poso a proposar-ho a entitats esportives per poder-ho arrencar.
Per la gent que ens estigui escoltant ara, per què és important treballar aquesta musculatura? És a dir, quins beneficis ens aporta?
Doncs mira, la musculatura abdominal, quan nosaltres naixem, té una funció, d'acord, que és la de sostenir i protegir tots els òrgans interns, sostenir i protegir l'esquena i, sobretot en les dones, sostenir i protegir el sòl pèlvic, d'acord?
L'esquena, en el sentit de que és com, fa com la funció de faixa, no?
Ah, exactament, sí senyora. Llavors, quan nosaltres ens anem fent grans, pel que sigui, perquè som menys actius, perquè tenim un embaràs, perquè fem esport, però per exemple anem amb bici i no fem servir mai la faixa abdominal, perquè treballem assentats, perquè sigui, la nostra faixa abdominal va perdent la seva funció innata i ara ja no és efectiva, no? Si ens hi fixem, quan tossim la panxa se'ns infla, quan tenim un esternut la panxa se'ns infla, quan estem treballant drets no tenim una faixa abdominal activa, si ens la toquem no està dura, no? I tot això porta certs problemes, que és el que dèiem, doncs tenim el sòl pèlvic més desprotegit, tenim l'esquena més desprotegida, els òrgans interns estan més desprotegits, no? Llavors el que ens interessa és treballar perquè aquesta faixa abdominal de forma inconscient estigui activa. No consisteix en amagar la panxa, no? Quan anem a l'estiu, anem a la piscina i amaguem la panxa, l'amaguem conscientment. Llavors quan marxem de la piscina o quan ens n'oblidem, tornem a tenir la panxa com estava, no? No és una panxa, no és una faixa abdominal activa. D'aquesta manera, com que ho treballem de forma inconscient, es reeduca perquè torni a la seva funció innata, que és la de que jo, sense que hi pensi o sense que hi presti atenció, això estigui actiu.
La musculatura estigui activa.
Ah, exacte.
Parlaves, Erika, de, per exemple, recuperacions postpart, no? I altres patologies, si ho podem dir així, però qualsevol persona pot fer hipopressiu, sempre hi ha un benefici, no?
Sí, és una gimnàstica que realment els que la practiquem o els usuaris que tenim a les classes entenem que és molt important per tothom, tot i que és una gimnàstica que la gent no li sol fer molt cas, és a dir, només li fa cas quan tinc una incontinència urinària, quan he anat al metge i tinc una hèrnia i em diuen escolta, fes hipopressius, o sobretot quan he acabat de tenir un part, no? Quan he estat embarassada, que he estat 9 mesos amb el pes del nadó allí i després doncs, ha sortit pel conducte vaginal que és el que potser fa més necessari recuperar el sòl pèlvic, però realment en tots els públics té molt de benefici, sobretot el públic femení, eh? Jo insisteixo molt en un públic femení perquè és el que sempre si treballem drets, si tenim, fem esport d'impacte o pel simple fet de tenir embarassos, estarà més castigat, però té molts beneficis a nivell de tots els usuaris i també molt en un públic masculí, eh? Costa molt.
Sí, els homes també tenen beneficis, també poden fer hipopressius i sobretot si fan esport, no? Potser.
Ah, exacte, sobretot els ciclistes, que és el més curiós, però els ciclistes, però tots en general, sobretot gent que treballi dreta, gent que treballi amb pesos, gent que faci esports, la faixa abdominal és, clar, quan naixem està activa, no? Per tant, que nosaltres ho perdem, és un desavantatge clar, no? Per tant, és una gimnàstica recomanada per tots els públics, tot i que en pobles petits costa molt tenir un públic masculí, eh?
Clar. Però bueno, suposo que els esportistes també ja en fan més, no? Potser, o és una cosa que és relativament nova, no? El fet dels hipopressius també fa poc, bueno, fa poc. O sigui, els que us hi dediqueu segurament fa més temps que n'heu sentit a parlar, però és una cosa molt nova, no? Que potser no coneixem prou encara la resta de la societat.
Sí, és com una tendència, no sé, doncs el Pilates, tothom sap què és el Pilates, no? I tothom en fa, i tu dius, ah, Pilates, ah, vale, ja sé el que és, o en tens una idea, clar, no? Però l'hipopressiu és algo que només saps que s'ha de fer quan t'ho diu el metge, o quan parles amb algú que en fa, o això, no? Que és algo que la gent diu, ostres, però jo no sabia que aquí les plugues feien hipopressius, no? Que és molt nou, i sobretot en pobles, doncs, tarda un pèl més a arribar, sí, amb això tens raó.
I abans parlàvem del tema de les dones, no? De les incontinències urinàries, recuperació postpart i el treball, no? Que els hipopressius fan en el sòl pèlvic. Però també hi ha els exercicis de Kegel, per exemple. Uh-huh. Quina seria una mica la diferència i quan estaria més indicat un tipus de treball o l'altre?
Doncs són dues coses totalment diferents, no? El hipopressiu és un treball inconscient, d'acord? El que fem amb l'hipopressiu és reeducar perquè jo inconscientment tingui una faixa abdominal activa, d'acord? Amb els exercicis de Kegel el que fem és un treball de força, sí? Seria com si jo vaig al gimnàs i agafo unes peses i començo a fer bíceps, tindré un bíceps molt fort, d'acord? Però si jo necessito agafar un pes, quan necessito carregar una maleta en el maletero del cotxe, necessito que aquest bíceps s'activi, sí? Si aquest bíceps no s'activa, jo em faig mal a l'ombro. Però seria una comparació, no? És a dir, jo faig exercicis de Kegel i tinc un sòl pèlvic que té molta força, però quan esternudo se m'escapa el pipi, perquè necessitaré les dues coses.
O sigui, no tens aquest to muscular o control sobre aquest to muscular, no?
Ah,
que seria diferent de la força muscular.
Ah, exactament. Jo podria fer cada dia 100 exercicis de Kegel i tenir un sòl pèlvic superfort, però inconscientment, quan esternudés, no se m'activaria. Jo no dic, ui, espera, apreto el sòl pèlvic i després esternudo. Llavors, seria bo combinar les dues coses. L'hipopressiu, per tota aquesta banda, inconscient de quan treballo dret, de quan tinc un esternut, de quan he de fer força, i tota la part de Kegel per tenir més força, que al final també ens serà útil.
Mm-hmm. I perquè els nostres oients es facin una idea, com es desenvoluparia una classe d'hipopressius?
Doncs la classe d'hipopressius és una gimnàstica, com deia, molt suau, eh? És molt tranquil, tothom està en una esterilla, vull dir, no hi ha desplaçaments. Llavors el que fem és, al principi, fem un escalfament respiratori, que també va molt bé per agafar consciència de la respiració, perquè en l'hipopressiu utilitzem respiració costal per les costelles. I això, d'entrada, és el primer xoc que tenen les alumnes quan comencen, no? Respirar per les costelles sense que s'infli la panxa. És una cosa superdiferent, que segurament molts dels oients no han fet mai. Llavors fem aquests exercicis que ens serveixen tant per escalfar com per anar tenint cada cop més consciència. Després relaxem una miqueta el diafragma, perquè també ens aportarà molts beneficis tenir un diafragma relaxat.
Si et sembla, fem un mini KitKat,
sí?
I expliquem pels oients què és el diafragma, no? Perquè segurament tu i jo el coneixem, però potser hi ha molta gent, no, que no... Mm-hmm. Que no sap que és un múscul, no?
Exactament. És el múscul que està just sota els pulmons, perquè la gent es faci una idea, sota les costelles, no? Que el que farem amb aquest múscul és un múscul molt emocional, no? També comenten que es van entensant amb les emocions, amb l'estrès, d'acord? Llavors, el fet de tenir-lo relaxat ens donarà molta més capacitat a l'hora de respirar per les costelles, d'acord? Com més relaxat tingui el diafragma, més puc inspirar inflant més aquestes costelles, intentant que no s'inflin tant les costelles. De fet, els esportistes, quan van al fisio, diuen, pues, una mica de tot, que em fa mal tot, no? O una revisió general, el fisio els relaxa el diafragma, perquè ens diuen que així doncs, podrem agafar més aire, podrem col·locar-nos millor, no? Doncs el que fem a l'hipopressiu és això. De fet, es nota molt, no? Les alumnes noves, quan comencen a relaxar-se el diafragma, els hi costa molt, i al cap d'unes sessions, cada vegada poden més, no? Llavors, això, la segona part seria aquesta, acabem el KitKat, no? Anem relaxant aquest diafragma i després ja comencem doncs, amb les pautes posturals, que poden ser infinites, des de més senzilles a més difícils, sempre a través de la respiració, com dèiem.
I hi ha hipopressius que són estàtics, no? En què tu adoptes una postura i fas l'hipopressiu en aquella postura, i n'hi ha que són, corregeix-me si no ho dic bé, dinàmics,
sí,
no?
Bé.
En què tu fas un moviment. Suposo que aquesta és l'evolució, no? Comences amb postures més fàcils i vas evolucionant a més difícils fins a arribar a fer-ne en moviment, no?
Sí, realment la gimnàstica hipopressiva és una gimnàstica superexigent, eh? Tu que n'has practicat ho sabràs perquè té moltes pautes posturals molt exigents perquè són molt diferents a les que estem acostumades a fer. Llavors, en tota la sessió pots estar exigint-te més i més, no? Estirament de l'esquena, estirament de les cervicals...
Conscienciació de com... Bueno, del cos, no?
Sí,
la postura que adoptes.
Exacte, llavors, al principi, estirat és com és més senzill, perquè per gravetat ja la panxa va cap a dins, ja estàs col·locat, no has de pensar en res, i al principi estar de peu ja és superdifícil, i al cap d'unes sessions és això, no? Podem començar a fer amb moviment, dinàmic de braços, dinàmic de cames, moviment general... Realment n'hi ha infinites possibilitats, eh? Passa que no sempre, com a professor de la classe, saps si els teus alumnes ho estan sentint tot, perquè és una gimnàstica molt interna, no? Llavors, tu tens molta consciència corporal, n'has fet molts, clar, jo fa quasi 4 anys que en faig, doncs per mi col·locar-me relativament fàcil perquè ja ho tinc molt assumit.
Molt interioritzat, no?
Exactament. Però clar, a vegades tu dius, noteu això, noteu allò? Clar. És difícil fer una classe de zumba, doncs la gent segueix dreta-esquerra i tu saps que la gent ho està fent bé, no? Però l'hipopressiu té aquest hàndicap que...
I suposo que segons el nivell de cada alumne també és difícil, no? Perquè potser hi ha alumnes que els hi costa més o que podrien evolucionar més, no?
Sí, però les classes és senzill organitzar la classe perquè els que són dinàmics o són més exigents cansen mentalment i físicament també, no? Òbviament, llavors és fàcil combinar-ho i al final, com que és una gimnàstica molt de rehabilitació, si algú no pot seguir alguna cosa, s'estira a terra i els fa estirat, no? O jo tinc mal al genoll, o a mi em fa mal no sé què, per això no hi ha problema.
Bueno, a l'haver-hi múltiples possibilitats, és fàcil d'adaptar-ho
sí,
a cadascú
també. Sí.
Doncs, si et sembla, Èrica, acabem, si ens vols explicar una mica quins són els horaris que tu fas hipopressius aquí a l'Espluga, al Casal, com ho ha de fer la gent per apuntar-se...
Val, doncs, hipopressius fem el dimarts i el dijous de 6:45 a 7:45. El dimarts és un grup que és avançat, perquè ja em trobava que, com que ja fa 3 anys que en practiquem aquí a l'Espluga, doncs hi havia gent que cada any havia de tornar a començar des d'un inici, no? Que no passa res perquè, com dèiem, després és molt variat, però no tothom podia tenir la mateixa evolució, perquè si volia fer una mica de més cas, els que eren més avançats, els altres no podien començar tan lent com a mi m'agradaria, llavors hem fet 2 grups. El dimarts és avançat i el dijous és iniciació, així la gent pot escollir. Que si un dia doncs, tu vas al grup d'iniciació i aquella setmana dijous tens metge i vols venir dimarts, no hi ha cap problema... Es pot seguir igual i s'adapta a la classe, però més que res per establir 2 nivells diferenciats perquè doncs, tota aquella gent que comença nova pugui començar realment com toca, no? Amb tot el temps que toca, i la gent que ja fa anys que ve doncs, pugui anar complementant. Doncs, si fiquem fitballs, si fiquem gomes, si fiquem més desequilibris, més dinàmics, o fem apnees més llargues, no? Que també... La gent també ho agraeix.
Fem un altre KitKat.
Sí.
Expliquem també què és això de l'apnea.
És el temps que nosaltres estem sense respiració, no? Nosaltres traurem tot l'aire i sense aire, aquest temps que aguantem la respiració sense tenir aire, és el temps d'apnea.
Vale. Que és el temps que estem treballant la musculatura.
Doncs. Ah, exactament, l'apertura costal, no? Que diem que quan nosaltres traiem tot l'aire i obrim les costelles, és aquest temps, el temps que al principi doncs, estarem 3-4 segons i la gent ja quasi s'ofega, no? Necessita tornar a agafar aire. En canvi, amb classes de nivell avançat poden aguantar molt més, també depèn de la postura en la que estiguem.
Clar. Molt bé, molt bé. Doncs no sé si vols afegir alguna cosa més, Erika.
Bueno, bàsicament que és una gimnàstica que és molt interessant, que sí que és cert que t'ha d'agradar, perquè hi ha gent que li agrada molt la gimnàstica molt activa. A mi només m'agrada zumba, tonificació, anar a córrer, però és molt important i realment Clar. Es noten quan la gent et torna, no? Hi ha molta gent que la prova, ostres, a mi no m'acaba d'agradar, m'esborraré, no, m'agrada més fer altres coses, Clar. I arriba un moment que tornen i dius, ui, què ha passat Clar. Aquí? Doncs despreniment de bufeta, o ara sí que se m'escapa el pipi, o m'ho ha recomanat el metge, el que sigui, no? No sempre Clar. Ho notem, com tenim el sol pèlvic.
Clar.
I quan vas al metge, el metge sí que ho nota, Clar. No? O la mateixa persona, La mateixa Clar. Persona arriba a un punt que diu, bueno, us queda tornar.
Clar. Sí. Molt bé, doncs. Moltes gràcies, Erika, i que passis amb el
temps. Igualment, gràcies. Adéu.
Tots som inquiets.
I seguim parlant d'esports, però també de noves tecnologies, i és que avui en dia els mòbils ens poden facilitar moltes coses i existeixen milers d'aplicacions que ens ajuden i ens poden ser molt útils en el dia a dia. Però avui volem parlar d'aplicacions per fer esport, que moltes vegades ens costa una mica a aquelles persones que no estem acostumades a tenir una rutina. Per això ens acompanya el Pep Morató, de l'equip d'esports de l'Espluga FM Ràdio. Bon dia, Pep.
Bon dia.
Començarem parlant d'algunes aplicacions per córrer, no, Pep?
Sí, avui el que farem una mica és repassar quines aplicacions hi ha al mercat que serveixen per fer esport, ja sigui córrer, caminar, com bicicleta.
N'hi ha moltíssimes, no les podrem tractar totes, però comencem parlant per una que es diu Runtastic. En què consisteix aquesta aplicació, Pep?
Aquesta és una de les favorites que la gent fa servir, no? I monitoritza una mica les activitats físiques. Ho fa realitzant a través del GPS i guarda les dades com el temps, la distància i la velocitat de tot el que fas, no? I a més, l'avantatge que té també és que ho pots compartir al Facebook o al Twitter del que estàs fent. L'aplicació es pot descarregar tant per App Store i Google Play, les dues potències importants, i una mica és això, no? Pots veure el mapa que has fet, si has anat més lent, has anat més ràpid, per saber una mica doncs, on has fallat o
i per aquelles, podries millorar. I per aquelles persones que surten diàriament, no? Per veure si realment hi ha una evolució, no? Per
sí, tens l'historial de l'entrenament i també tens taules on pots veure si els passos que has fet més un dia o un
altre. És només per córrer, perquè es diu Runtastic, és només per córrer o també és per bicicleta, caminar, altres esports?
És per molts altres esports. Pots fer ciclisme, caminades, per cavall, diferents esports, tot i que la mateixa empresa també té les específiques per cada
esport.
Per cada esport. També hi ha la versió Pro, la gratuïta, hi ha la gratuïta i la Pro, que la Pro doncs ja té un geotagging i pots fer servir la freqüència cardíaca i diferents coses que la gratuïta no et dona.
I el tema de les calories, també, si introdueixes el pes i l'alçada, et calcula les calories que has gastat amb l'entrenament que has fet o no?
Sí. Tu primer et demana una mica la teva informació més vital, no? De les teves coses, i després doncs ell et va calculant una mica per sobre amb les seves fórmules doncs les calories.
També n'hi ha una altra que es diu Runkeeper.
Sí,
és similar o...?
Sí, són molt similars totes les que parlarem avui. Sobre aquesta ja té 45 milions de runners que la fan servir, I està pensada tant pels que surten a córrer doncs, cada setmana un cop, però pels que es preparen per una marató. A més, integra Spotify, que pots escoltar música, que no, que avui que seria la vida sense la música. I aquesta aplicació, la bàsica, que també és gratuïta, doncs registra això, les activitats, i fa un seguiment de totes, molt similar a l'altra, i té les estadístiques bàsiques. També he dit que la majoria d'aquestes aplicacions el que pots fer és enllaçar-ho amb la smartwatch, que el que fa és que al mateix temps que tu pots veure, perquè normalment quan anem a córrer o així al mòbil o el tenim a la butxaca o el portem aquí al braç, doncs amb la smartwatch pots veure el temps i així, i la majoria d'aquestes aplicacions les pots obtindre amb el rellotge virtual.
Així és molt, molt més fàcil controlar, no?, al moment tot el que vas fent. Entre les dues aplicacions, la Runtastic i la Runkeeper, quines diferències hi ha o quina seria més recomanable que l'altra?
Bé, són molt, molt similars les dues pel que fa a les funcions que tenen cada aplicació, i jo recomanaria ara Runtastic, però per un tema més de poder de que té una mica més de coses, tot i que l'altra faria el mateix. Mm-hmm. O sigui que la Runkeeper, la que es paga són $10 al mes, tens rutines que et suggereixen les dades de temps real i així, i el clima i tot, però bàsicament les dues fan les mateixes funcions.
I per a aquelles persones que els hi fa més mandra potser sortir al carrer o que també els hi fa mandra anar al gimnàs, hi ha una aplicació que es diu Entrenament en 7 minuts.
Sí,
en què consisteix aquesta?
Aquesta consisteix en un circuit d'alta intensitat, que són 13 exercicis de 30 segons, del qual 10 segons de descans entre ells. Hi ha diferents seccions, entre original, abdominals, fer glutis... I 100 minuts sembla poc, però pots aconseguir molta cosa si ho fas diàriament. Això és eficàcia, eficiència amb aquesta aplicació, que científicament no està provat per baixar pes i també millorar la funció cardiovascular.
És a dir, que el fet de dir no tinc temps de fer esport no és cap excusa, perquè amb 7 minuts suposo que ho has de fer diàriament, no? No s'hi val fer un dia a la setmana i
sí,
ja
sí,
està, no?
Això però... és veritat, no hi ha excuses, ja que si 7 minuts diaris, que al final el que t'ocupa en la teva vida és molt poc, però sí, el que ocupa molt és el fet d'això de poder treballar 7 minuts cada dia, que al final obtens un gran resultat. També amb aquesta aplicació tens un calendari que pots veure les sessions que has fet, les sessions que et recomana, que doncs, si un dia has fet més abdominals, doncs l'altre dia pots fer doncs, un altre cames
Seria
diferents coses.
Com un entrenador personal a casa, no?
Sí, seria...
Amb uns exercicis dirigits.
Sí, seria un entrenador que a més es pots ficar a veu i no cal que vagis mirant el mòbil, sinó que en 7 minuts tu estàs concentrat, et diu quan has de parar, quan has de començar i quina mobilitat has de fer.
I per acabar, Pep, també volíem parlar d'una altra aplicació que es diu Calm o Zen, que és de meditacions i reflexions.
Sí, són dues aplicacions de meditació i relaxació, no? La Calm són sessions d'entre 3 i 25 minuts, però ja es basa en 21 programes de 7 dies cadascú, i la Zen ofereix sons relaxants, meditacions guiades i reflexions. Les dues és això, serveixen una mica pel mateix. I bueno, doncs aquelles persones que després d'un dia més estressant i això, doncs volen relaxar-se, doncs aquestes aplicacions doncs estan molt bé, tant per Apple i per Android, que bueno, doncs això, després d'una reflexió i uns ànims, no, que et donen...
Va bé tenir una estona al dia de prendre consciència d'un mateix, no, i de relaxar-se per carregar una mica les piles.
Sí, és molt saludable per mantenir això, el cos sa, per dormir, per un equilibri, l'autoestima també controlar-la, l'energia, l'insomni, són coses que amb aquesta aplicació pots controlar.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Pep. Hem parlat només de quatre aplicacions, però segurament n'hi ha milers per fer esports i segur que cadascú pot trobar la que s'adapti més a les seves necessitats.
Sí, sí, això segur. Hi ha cada esport té també les seves aplicacions, però avui hem parlat més això de fer, de córrer i també una mica de meditació per relaxar, però n'hi ha moltes.
Moltíssimes. Moltes gràcies, Pep, que tinguis un bon dissabte. I fa unes setmanes que parlaven aquí a l'Inquiets amb l'Armínia de com s'havia d'escollir el matalàs per dormir. I ens va quedar pendent parlar del coixí, que també s'ha de tenir en compte a l'hora de dormir. Per això avui parlem amb la Laura Martínez, que és fisioterapeuta, perquè ens expliqui com ho hem de fer per escollir el coixí. Molt bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
Per començar, és imprescindible, Laura, el coixí per dormir?
A veure, en nens no és imprescindible. Vale? El que passa és que si els acostumem de petits a dormir un coixí, després els hi generem una dependència i no sabran fer-ho sense. Llavors, en època adulta, sí que és recomanable. No seria imprescindible si la persona no pateix realment cap problema cervical, té una bona posició, una bona postura de cap, coll, espatlles, però normalment a partir d'una edat més adulta sí que ja estem més incòmodes si dormim sense coixí, perquè la nostra columna ja no està tan flexible com quan som infants. En infants la columna està sana i flexible i per tant el cap i el coll s'adapta perfectament a les postures en què dormim. I és això, no seria necessari en nens, que aquesta és una pregunta bastant freqüent.
A partir de quina edat aproximadament seria necessari començar a fer servir el coixí? O no hi ha una edat concreta?
No hi ha una edat concreta, sinó que és més la comoditat de la persona. O sigui, hi ha persones que potser als 20 anys comencen a notar unes rigideses i unes molèsties cervicals, llavors és recomanat llavors utilitzar en aquesta edat el coixí, però potser hi ha persones pues, que abans, als 15 anys, o més o menys normalment és quan ja pares de créixer, llavors la columna no està ja tan flexible en els següents anys, i llavors és quan normalment s'ha d'introduir el coixí per això, per aconseguir una millor posició i descansar millor.
I quan decidim, doncs ara comencem a utilitzar coixí, com hem d'escollir aquest coixí? Com ha de ser?
El coixí, no existeix el coixí ideal, sinó que s'ha de mirar cada cas, no? Per exemple, hem d'escollir entre tou i dur, alt o baix, no? Diguem, això seria lo bàsic. Alt o baix és depenent de la distància de les nostres espatlles. Com les persones que tenen espatlles més amples necessiten un coixí més alt. Persones que tenen molta rigidesa cervical també necessiten un coixí en tendència que sigui alt. I la duresa, que sigui tou o dur, sempre és recomanat que tiri a dur. No que sigui molt tou, que si t'enfonses excessivament realment perd la seva funció, no? Sempre tendència, tampoc super dur, però la tendència sí que sigui dura, no? I després també hem de tenir en compte la postura amb la que es dorm, que això també és important.
Abans, però Laura, et volia preguntar, els coixins aquests que hi ha ara, aquests que són de l'aloe vera, que s'adapten a la teva forma i tal, són recomanables o no?
Sí, a veure, al mercat ara hi ha multituds i infinites classes i de textures, de mil històries. però el que s'ha de tenir en compte és això, lo bàsic, és alt, baix o dur o tou. Vull dir, tots poden anar bé o no, depèn de, clar, depèn també de la comoditat de, cadascú, de, no? De la persona, eh? Però sí, és que hi ha moltíssimes classes, perquè clar, és una cosa que dona, que ven també, no? Que si aloe vera, que si viscoelàstica, però a vegades el coixí més simple ens va igual de bé, val? Mm. I és molt més econòmic també, per exemple, clar. No? Això també passa amb els matalassos, que jo vam explicar, no?
I ara em sorgeix un altre dubte, aproximadament cada quant hauríem de canviar aquest coixí?
El coixí, clar, amb molta més freqüència que el matalàs. El matalàs vam comentar l'altre dia que era cada 10 anys, aproximadament, que no passés massa dels 10 anys, no? Però el coixí, més o menys, entre 2-4 anys s'hauria de canviar, el coixí. És més sovint, sí, clar, perquè es deforma abans.
Ja perd la forma,
o sigui,
no? Ja no...
Clar, clar, depèn d'això, del material del que l'hem comprat, es deforme abans o no, no? Llavors, hi ha materials que potser tarda una miqueta més a que es deformi el coixí, no? Quan ja perd la seva forma original s'ha de canviar. Sí, sí, perquè llavors estarem incòmodes. Sí.
Vale. Llavors comentaves que hem de tenir en compte a l'hora d'escollir el coixí la postura en què dormim, no?
Sí, és una altra de les coses que hem de tenir en compte per escollir el coixí. Les tres posicions bàsiques, que són dormir boca amunt, de costat i boca avall, vale? Farem aquestes tres... maneres de dormir. Sí.
Repassem cada posició.
Repassem,
i com hauria de ser el coixí en cada un.
Ah, exacte, això mateix. Si dormim boca amunt, el coixí ha de ser prim o inclús sense coixí, boca amunt, no seria necessari. Normalment, amb la gent amb problemes cervicals, sí que el necessitaria inclús una miqueta alt i tot, si està boca amunt. Gent que dorm de costat, que és la postura que es recomana més perquè és la que segueix més les curvatures fisiològiques de la columna, de tota la columna, cervical, dorsal i lumbar, seria el coixí en relació amb el que hem comentat abans de la distància entre l'espatlla i la base del coll. Persones amb espatlles més amples, si dormen de costat, coixí més alt.
Més ample.
Sí, exacte, coixí més ample. I persones de constitució més estreta, amb espatlles més estretes, amb un coixí més baixet. Aquí afegir a la posició de costat, que si es pateix un problema lumbar, o de la pelvis, o ciàtica, és recomanat també posar un coixí entre les dues cames.
Vale.
Perquè llavors es manté l'estabilitat de la pelvis i la curvatura lumbar. I la gent que dorm boca avall hauria de ser o sense coixí o un coixí superfinet.
Vale.
Si dorm boca avall.
Ah, i suposo que boca avall és la postura més recomanada, menys recomanada,
exacte,
per dormir.
Boca avall és la menys recomanada, el que passa que hi ha gent que hi dorm de sempre i està còmode, doncs perfecte, si no, si està còmode. El que passa
no,
que boca
no
avall...
cap dolor, també...
Exacte, si no té cap dolor, però si pateixes de cervical i dorms boca avall, que et representa dormir tota la nit amb el cap girat, doncs clar, és molt més perjudicial, et pots aixecar amb tortícolis, per exemple.
I una pregunta... quan dormim de costat, és indiferent costat dret que esquerre o és més recomanable un costat que l'altre?
És indiferent si no estàs embarassada.
Ah, vale.
A veure, sí, és indiferent o sigui, si no tens cap patologia i que t'impedeixi, per exemple, dolor a l'ombro dret, no podràs dormir segurament sobre el costat dret, hauràs de dormir sobre el costat esquerre. Llavors, tema embarassades, sí que és recomanat dormir de costat sobre el costat esquerre, perquè és una posició en què no comprimeixes la vena cava, vale? Que és la vena que transporta tota la circulació sanguínia de les cames cap al cor. Llavors, si tu estàs dormint embarassada cap al costat dret, estàs comprimint aquesta vena. Llavors, pot empitjorar la circulació. Sempre és recomanat...
Això només...
En cas embarassades, només...
En el cas de...
Dormir, sí, només embarassades, dormir sobre el costat esquerre. Llavors, en cas de gent que pateix dolor a un ombro, per exemple, a una espatlla, normalment deixen l'espatlla dolorosa a dalt, al costat de dalt, no la deixen comprimida a sota perquè els genera més dolor, i també es recomana posar un coixí entre el cos i el braç, si estàs dormint de costat, si pateixes de dolor de l'espatlla. Això també va bé perquè t'alleuja la molèstia del dolor de l'espatlla.
Val. I en altres dolors musculars o en altres patologies, com hauríem d'utilitzar el coixí?
Sí, llavors hi hauria casos especials, com per exemple aquest que hem parlat de les embarassades, casos de gent amb problemes gastrointestinals, com podria ser acidesa, cremor d'estómac, gent que pateix digestions lentes, refluxes gastroesofàgics, no? Que són els refluxes de menjar que et pugen a l'estómac, que és molt pesat, cap dalt a la gola. En aquests casos es recomana dormir semi-incorporat, no? O sigui, boca amunt, però amb dos coixins al darrere de l'esquena, que et mantinguin la posició de l'esquena.
No està totalment pla,
totalment
no?
Pla, exacte. Llavors, no només coixí cervical, sinó un coixí més avall, a la zona dorsal, que es diu, que t'incorpori una miqueta.
Que això en persones que tenen llits d'aquests articulats,
exacte,
és molt més fàcil,
sí,
no? Aixecar una mica el llit.
Sí, hi ha gent gran que tenen ja aquests llits articulats, que estan molt bé perquè ja et poden pujar al capçal, pujar dels peus, tenen diverses posicions, no fa falta remenar tants coixins. Llavors, temes, problemes circulatoris de les cames, també es recomana posar coixins sota el matalàs a la part inferior perquè et mantingui les cames més elevades que el cor, perquè així afavoreix el drenatge de tota la circulació cap al cor, que sense que se't quedi, que t'empitjori el quadre circulatori. I llavors parlaríem també de problemes respiratoris, que seria el mateix cas que gastrointestinals, vale? També amb dos coixins a darrere entre l'esquena i les cervicals, que et mantinguin semi-incorporat. Gent que pateix bronquitis, rinitis...
Per facilitar la respiració.
El drenatge d'aquesta mucositat, sí. Amb nens això va molt bé, si pateixen bronquitis, els salsi tota la part de l'esquena, mantenir-la uns 30-35 graus, o sigui, amb dos coixins a darrere, o a sota el matalàs ficar-hi un coixí.
Un coixí.
Que mantingui el cap més elevat que el cor, diguem. Sí.
I finalment hi ha alguns coixins amb altres formes que no són les habituals, que ara pensem tots en un coixí, no?, rectangular. Es recomanen aquests tipus de coixins amb formes diferents?
Jo això és una opinió personal, que m'he trobat amb gent que té coixins d'aquests en forma que diuen de papallona o que fan com un enfonsament, com si fos una U, el coixí, que allò està pensat per si t'estàs super quiet i no et belluga gens durant la nit, no? Perquè a la que tu treus el cap d'aquell enfonsament i el col·loques 5 centímetres més amunt, deixes d'estar en una posició totalment ergonòmica i fisiològica, i a la nit no podem controlar com ens belluguem, no? I penso que no és el més recomanat, aquests coixins, a part de que les curvatures és molt difícil que t'encaixin amb justament la distància que tens entre l'espatlla i el coll. Mal, jo no és una cosa que recomani, aquest tipus de coixí. Hi va haver una època que es va posar molt de moda, als anys 90 o així, que els anunciem per televisió i tot, però de fet ara no se'n parla gaire. Ja. No, jo no el recomano. Aquests,
un coixí rectangular, normal, els que tots visualitzem,
sí.
I tenint en compte això, l'alçada, bueno, si és prim, gruixut,
sí.
I si és
tou
o dur.
Sí.
Doncs tenim poc temps, Laura, falta poquet ja per arribar a la una. No sé si vols afegir alguna cosa més o donar-nos algun consell sobre els coixins.
No, bàsicament això que hem dit, que no existeix el coixí ideal per dormir, no? Que la gent te pregunta quin és el coixí ideal per dormir. Pues la resposta és depèn. No?
Depèn de les condicions de cadascú.
Exacte, de la constitució i de la postura de dormir. Sí.
Molt bé, doncs a l'hora de comprar un nou coixí, Laura, seguirem les teves indicacions. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí a l'Inquiets.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
De dos llocs despullat vers el món.
I fins aquí l'Inquiets d'avui. Gràcies al Jofre Majoral, a la part tècnica, i a tots els col·laboradors que ens acompanyen, i a tu que ens escoltes. Ens retrobem el pròxim dissabte aquí a l'Espluga FM Ràdio. I us deixem escoltant la cançó d'Amazoni, que es diu No tinc temps.
Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc temps. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc. Em convides a dinar i a mitja pet me n'he d'anar. Em sap greu de debò, però faig tard a no sé on. Tot a mitges, cap per avall, tot fet i deixat estar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar.